han tret un mal resultat, 90 diputats. Pedro Sánchez encara té alguna esperança de pactar amb Podem i ser ell el president del govern espanyol. Podem tindrà finalment un únic grup parlamentari, també ho hem sabut avui. I Pedro Sánchez, si s'alia amb el partit de Pablo Iglesias, podrà formar un govern alternatiu al de la força més votada, que és el PP. Sigui com sigui el que acabi passant amb la investidura, tant si s'han de tornar a convocar eleccions com si salta la sorpresa i es forma govern, serà molt important per a Catalunya perquè dibuixarà un escenari de diàleg imprescindible per sortir de la conflictivitat actual, que és pacífica però que manté oberts molts interrogants sobre la coexistència de dues visions, la que defensa una futura Catalunya independent i la que prefereix altres vies que mantinguin el nostre país dins l'estat espanyol. Dos plantejaments sobre els quals cal trobar, i ho hem de dir així, l'entesa pel bé comú. Obrim la nostra taula de conversa. Ens acompanyen Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana i també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També és amb nosaltres Ramon de Veciana, advocat i militant d'UPyD. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Bé, si jo els preguntés com pot ser o com creuen que hauria de ser aquesta entesa pel bé comú per sortir doncs, de tota aquesta, no sé si dir atzucac, o de tota aquesta situació de conflictivitat institucional, política, social... Hem de dir que pacífica, això és un fet positiu, no? Però també de dues visions que estan topant molt, no? Què creuen que pot passar? Un govern de Pedro Sánchez podria fer-ho més fàcil, no? Un govern de Rajoy de concentració ho podria fer fàcil, també?
Sí, sobte que parlen molt de persones, però no parlen de programes ni de què s'ha de fer. És a dir, jo crec que el que està sobre la taula i ningú parla concretament és quina reforma constitucional es vol fer, quina és la visió del PP, que representa una part de l'electorat important, quina és la visió del PSOE amb aquesta reforma, quins punts de trobada hi ha i quines aliances poden trobar per tirar endavant. És a dir, l'únic que s'ha ofert sense cap plantejament previ és Albert Rivera i el seu partit. Però jo crec que un polític seriós el que ha de fer és fer propostes en concret. I en aquest moment que estem, diguéssim, previ a una reforma constitucional, seria bo saber quines propostes hi ha pels dos bàndols i quines aliances poden fer. Però parlar de noms sense saber què volen fer em sembla bastant temerari.
Potser el punt clau és el de la reforma constitucional. És l'únic que podria facilitar un suposat govern més o menys de concentració PP, PSOE, Ciutadans.
Jo crec que sí. Jo crec que hi ha molts temes que estan a sobre la taula, que és el tema de la forma de la jefatura de l'Estat, el tema territorial, el tema, diguéssim, del finançament de les comunitats autònomes. Són temes d'ordre constitucional. I si el problema és Rajoy o Pedro Sánchez, em sembla que és un debat de molt curta volada. Jo crec que els espanyols mereixem polítics que parlin, com es va passar l'època de l'any 78, de reformes, de quines reformes es volen fer i quines són les solucions als problemes concrets d'Espanya. Ara, si tot el problema és escollir un líder que tampoc no arrossega ni tan sols els seus, tinguem en compte que Rajoy, dintre del PP, té molta oposició interna i Pedro Sánchez ja ni en parlem. Per tant, jo crec que escollir un president amb aquesta rèmora, jo crec que no pot ser un plat, diguéssim, massa apetitós per ningú. Jo crec que el problema o la qüestió és propostes polítiques de reforma constitucional.
Però creuen vostès que seria millor que hi hagi govern, si el que sigui, el millor possible, en tot cas, no? Bueno, que no pas eleccions noves?
D'entrada govern hi haurà. Vull dir, això estic seguríssim.
Vostè no creu que hi haurà eleccions? No. Al maig.
Però de totes maneres, és a dir, tot l'espectacle que estem veient en aquests moments causa un desencís molt gran a tota la població cap a la política. Perquè al cap i a la fi l'única cosa que estan negociant són cadires. És a dir, i l'impressió que té el ciutadà normal és que estan negociant si seus tu o sec jo. És a dir, quotes de poder. I aleshores, evidentment, cada vegada el ciutadà normal es desencixa més, hi ha una de les dues. O passa de la política, o després, quan surt algú doncs que, bueno, ven bé la moto de que és nou, que és original i que és diferent, doncs llavors resulta que tots piren cap allà i realment el que estan fent, estan repetint. És a dir, els que diuen que són... És a dir, els clàssics estan repetint el clàssic i els que diuen que són renovadors i diferents i que són nous, estan repetint el més clàssic encara. Mm-hmm.
No, jo ho veig clar, és a dir, en aquest cas, si la qüestió és tenir govern, doncs segur que el tindrem, perquè jo crec que el PSOE no li convé a unes noves eleccions, perquè jo crec que Podemos pràcticament els hi pot menjar el terreny, i l'únic que podria tenir unes certes garanties d'anar a les eleccions és el PP, perquè jo crec que tornaria a recuperar molt vot cedit a Ciutadans. També és cert que Rajoy no el veig com a pròxim candidat si hi haguessin noves eleccions. Per tant, a Rajoy no li interessen noves eleccions, poder sí el PP, i evidentment a Pedro Sánchez no li interessen noves eleccions. El que em sobta molt és les aliances que busca Pedro Sánchez, perquè clar, si Pedro Sánchez pretén ser president del govern amb els vots d'Esquerra Republicana i amb els vots de Convergència, o com es digui ara, que ja començo a no saber els noms dels partits polítics, doncs ho té difícil, perquè realment són partits que estan posant en una situació molt complicada el govern d'Espanya, intentar fer un govern recolzant-te amb aquells que estan posant en una situació de xoc de trens al govern de l'Estat amb la Generalitat de Catalunya em sembla poc fiable. No ho sé, jo en tot cas el que sí que desitjaria és que això es resolgui aviat, perquè també al final els ciutadans ens cansem d'aquesta situació i jo crec que hem anat a les eleccions per resoldre les qüestions ràpidament, no estar amb governs interins eternament com hem viscut a Catalunya recentment.
L'anàlisi és correcta, l'única cosa és que aviam, no seria que el PP realment li tornés a rescatés vots que els hi ha cedit a Ciutadans, sinó que realment aquests vots no els... segur que no els tindria, sinó que Ciutadans ha estat capaç de mobilitzar una sèrie de lectors que normalment ja eren abstencionistes i aquesta vegada els tornaria a perdre. Aquesta seria altre cop la diferència i així es pujaria més al PP, però no perquè recuperés vots, sinó senzillament perquè aquells que Ciutadans el van mobilitzar en detriment d'ell se li desmobilitzaria.
Sí, això és una anàlisi pels sociòlegs, caldria veure. Més o menys els vots que ha perdut el PP són els que ha guanyat Ciutadans, potser no arriba, però vaja, el que passa és que això no vol dir que tots els vots de Ciutadans que es presentaven per primera vegada en unes eleccions espanyoles siguin procedents del PP, ni pot haver d'altres... No?
Sí, però bueno, tots
d'altres electors.
Tots fem, igual que tots fem d'entrenador de futbol sense ser-ho, doncs tots fem de sociòleg casolà sense ser-ho. Jo la gent que conec que ha votat a Ciutadans són exvotants del PP. És a dir,
la majoria sí, sí, podem dir.
No reconec o no conec a cap votant del PSOE recalcitrant, és a dir, el votant de PSOE que és un passavolant i que pot votar qualsevol opció política, però que el que té profunda convicció de votant de Partit Socialista difícilment va a Ciutadans. Molt, o algun sí que ha anat a Podemos, i els números han de quadrar així, és que si no, no hi ha més alternatives. Per tant, anar amb unes noves eleccions, jo crec que al final també, com deia el Joan, és un desencís. Portem masses eleccions, els ciutadans el que volem és que ens resolguin els problemes i que no deliguin amb nosaltres el que nosaltres hem posat en mans dels polítics, perquè en definitiva els escollim per això, perquè resolguin els nostres problemes. Quan veiem que són incapaços, ni tan sols d'arribar a un mínim consens per remenar un govern, doncs et dones compte que estem en mans de gent bastant insolvent.
Es parlava ahir en aquesta mateixa taula de la cultura del pacte, necessitem recuperar-la. Potser a Catalunya hi ha hagut més experiència, en els ajuntaments, dèiem ahir també, no? Hi ha més cultura de la coalició, i en canvi en l'àmbit de la política espanyola no n'hi ha hagut, en l'actual democràcia.
Normalment els ajuntaments, bé, actuant les grans ciutats, que la gent no es coneix tant, amb els pobles, les ciutats mitjanes, es coneix tothom. Aleshores, és molt més fàcil entendre's, perquè et veus cada dia, que no pas en la política nacional, que és molt més difícil, i no diguem ja doncs, a Madrid, doncs, que són gent de tot arreu, i molt més difícil, molt més difícil. Però sembla que pactar sigui una vergonya, és a dir, aquí està... Sembla que tot el que no siguin majories absolutes, és a dir, és en termes populístics és com si empatar doncs, no fos un bon resultat. Moltes vegades un empat és estupendo, és a dir, dona uns puntets i et deixa anar tirant, i en canvi, bé, sembla que tinguis a ser sempre guanyat per golejada. Realment no és així.
Els acords en negociacions difícils normalment són empats, no? Tu cedeixes una mica, jo també.
I després, governar en coalició, o sigui, hi ha altres països que és que no concebeixen un govern. És a dir, no sé, hi ha potser una mica de ens emmirallem molt a la societat americana, amb el bipartidisme, amb unes coses que són absurdes en la societat nostra.
Sí, va ser que l'escenari polític jo crec que ha canviat molt perquè els clàssics partits bisagra, que havia sigut Convergència i Unió en el seu moment, el PNB, han perdut aquest caràcter de partit, diguéssim, doncs, de facilitar aquest tipus de governs, de sostindre governs o de buscar acords per a la radicalització política. És a dir, Convergència ha agafat una deriva molts que no entenem ni comprenem. El PNB jo crec que també s'ha enforçat per aquesta situació catalana. I això ha trencat, a part d'aquest bipartidisme imperfecte que tenim ara de PSOE, Podemos, PP, Ciutadans, tenim aquesta tercera deriva, que és la desaparició de partits clàssics de governs, no dic de coalició, però sí de recolzament des de fora. I llavors, clar, això amb un sistema de partits pluripartidistes és desastrós. Poder entre la reforma constitucional tindrien que pensar de canviar la llei electoral o les bases de la llei electoral i poder anar amb un sistema majoritari com tenen el Regne Unit o senzillament anar amb un sistema corregit majoritari com és a Alemanya, on la circumscripció única també té un pes a l'hora de determinar escons. Jo crec que el sistema electoral espanyol ha funcionat fins ara amb certa eficiència gràcies als partits nacionalistes o per la seva intervenció. Però els nacionalistes han deixat de ser nacionalistes i s'han convertit en independentistes, el plantejament polític s'ha esbarlat.
Uh-huh. I a més, hi ha més fragmentació de partits d'àmbit estatal, en el cas de Podem i Ciutadans.
Aquí passa una cosa, això arrenca històricament de fa ja 37 o 38 anys, en els moments aquells de la transició i quan es fa la Constitució, que es parteix d'un error, és a dir, és una Constitució excloenta, és a dir, per un cantó està feta de claudicacions, és a dir, tota una sèrie de partits claudiquen a una sèrie de principis amb pro d'entrar a la legalitat i entrar al joc democràtic i, evidentment, si no, doncs no se'ls legalitza. Hi ha els casos d'alguns partits que no es legalitzen ni en les primeres eleccions, sinó que tenen d'esperar molt temps a ser legals, i hi ha sindicats que són exclosos i són esborrats i que es pretén, i pràcticament s'aconsegueix, esborrar-los de l'escena política. A partir d'aquí, esclar, ha tingut de passar tota una generació perquè les coses ja tornin a sortir al seu nivell. Tornen a sortir al seu nivell i ara, en aquests moments, s'està posant el que realment... No ens oblidem que la Constitució es va firmar en uns moments... És a dir, esclar, els que han viscut aquells moments eren uns moments de por, eren uns moments d'angoixa. Després de la Constitució tenim un 23F, tenim tota una sèrie de coses i s'ha anat anant sempre sobre les mitges veritats. I ara, bé, ja arriba el moment que la nova generació no vol aquestes mitges veritats i les generacions joves es volen autènticament la transició, és a dir, tancar-la d'una vegada i punto. I ser un país normal que hagi fet el salt 50 anys endavant.
Sí. Jo aquest plantejament del Joan, compartint-lo en part, també és veritat que no hi ha cap Constitució que s'hagi, de les que coneixem habitualment, que s'hagi fet en una situació de normalitat política. És a dir, la Constitució alemanya es fa amb l'Alemanya ocupada pels aliats. La italiana gairebé. És a dir, sempre es produeix en moments d'excepció política i que també l'ambient polític és molt efervescent. Jo crec que potser l'espanyola, dintre dels casos històricament que hi ha, és en un ambient, diguéssim, de més consens, perquè és cert que hi ha hagut doncs exclusions, buscades i altres, doncs no sé si que s'han produït sense hi hagués una especial intencionalitat, però sí que és veritat que hi havia, almenys a la base social, un gran recolzament de fer aquest salt amb una Constitució democràtica que ha copiat altres Constitucions democràtiques, com la italiana, la de Portugal, la d'Alemanya. Vull dir que no crec que sigui una Constitució especialment rebutjable per aquest motiu. El que sí que és veritat és que el desenvolupament de lleis orgàniques que han hagut després, i això l'esment del 23F té tota la raó, crec que ha marcat un sistema polític que al final, amb el pas dels anys i amb la classe política que hem tingut, s'ha corromput, i aquest és el punt on estem ara. Però tampoc no veig ara una situació especialment preconstituent, com si va ser la del 78. Jo crec que s'ha de fer una reforma constitucional perquè ja el text ha quedat vell, però no veig al carrer unes ganes o no hi ha un sentiment de preconstitucionalitat, diguéssim.
En qualsevol cas, senyor de Veciana, senyor Pallarès, què passa amb el diàleg amb Catalunya, tenint en compte que la situació que tenim és la d'un govern que vol tirar endavant un full de ruta independentista i que segurament cal acelerar una mica l'ambient. No sé si creuen vostès que amb un govern a curt termini a Espanya poden anar millor les coses, o si hi ha eleccions, o si Mariano Rajoy fa un pas al costat, també com ha fet Artur Mas a Catalunya.
Quan en Franco es va voler congraciar amb els catalans, que fa molts anys, i va posar un ministre català, que era en Gualbi, doncs van aparèixer per Barcelona unes pintades que deien "Gual o sense Gual, tot quedarà igual".
Bé, en tot cas, Franco era un dictador i ara estem en una democràcia, no?
Bé, sí, estem en una democràcia amb les seves carències, amb les seves mancances, i molt millor, naturalment, que una dictadura. Però jo em refereixo que d'entrada ja hi ha el mateix la mateixa postura ja des de la Casa Reial, no? Amb una presidenta d'un Parlament elegit democràticament, no rebre-la, per exemple. Bé, doncs està amb el seu dret, i sí, està dintre l'ordre, però jo crec que hi ha formes, hi ha maneres que apunten el no voler trucar, el no trucar-se, el no... Bé, hi ha coses que sembla que... És a dir, no fa falta, els catalans no fa falta que ens vinguin al darrere. És que no volem tampoc que ens vinguin al darrere. Però, bé, alguna vegada... És a dir, obriu, almenys, com a mínim, escolteu-nos-en. Com a mínim, escolteu-nos. I aquí no hi veus que hi hagi la més mínima gest, el més mínim a davant d'escoltar. Però és que, a més, a sobre, i no per... En fi, això que ho digui, doncs, no sé, que surti l'alcalde d'un poble allò de Villaconejos de Abajo i que digui una preponada, em sembla molt normal, però primeres files, ministres i tal, sempre estan amb l'amenaça constant, amb cuidadito, escolti, jo no he dit res encara, i estan sempre en l'amenaça amb aquella cuidado, i després l'altra
cosa... No deixarem passar ni una,
sí,
per exemple.
Sí, i l'altra cosa que no s'entén, que és que resulta que el sector de la població espanyola que més rebuig va tindre la Constitució, és a dir, que realment la Constitució era una cosa que feia pudor de sofre, resulta que ara són aquells que... No, això no, és que no es pot... No ni tocar, no, ni obrir el llibre. Dius, home, però deixa'm obrir, deixa'm almenys mirar el que diu. No, no es pot ni mirar el que diu. No, és pecat.
Senyor de Baciana.
Sí, coincideixo totalment. És a dir, és molt difícil arribar a punts d'acord o ni tan sols fer apropaments quan les reunions duren 5 minuts. És a dir, qualsevol persona que hagi estat en una taula de negociacions sap que les coses necessiten un plantejament, un temps de cocció, igual que la cuina, perquè hi hagi un bon resultat. I en reunions com la que van tenir Rajoy amb Artur Mas, amb les que van durar 5 minuts, amb com li va dir pacte fiscal i l'altre passi bé fins l'any que ve, doncs, evidentment, és molt difícil arribar a punts d'acord. També crec que qualsevol solució que pugui haver entre el govern i la Generalitat no pot ser una solució bilateral. Per això crec que la reforma constitucional és important, no només perquè hi hagi un punt d'acord entre el govern i la Generalitat, sinó que aquest possible acord tingui el consens del resta d'Espanya, perquè, si no, malament rai.
I el menjador no s'hi arriba sense passar per la cuina, perquè quan entres en un restaurant, si no hi ha un cuiner abans que ha cuinat el plat, no te'l menjaràs. I, evidentment, reunir-se el senyor Rajoy i el senyor Mas i durar les reunions de 5 minuts, és que això és o voler-se fer la foto o molt cara a la galeria, perquè si abans no s'han reunit tota una sèrie de departaments, tota una sèrie de subsecretaris, tota una sèrie de persones, i han preparat tota aquella reunió que senzillament es va a dir sí o no i punto, és que és perdre el temps.
Saludem, s'incorpora ara Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i també expert en polítiques socials. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, perdoneu.
No pateixi. Les circumstàncies de les grans ciutats tenen això de vegades. I de la feina, segur, també.
Bé,
estem parlant de la situació política actual i ja s'ho imagina, segur que ens ha escoltat.
I he anat escoltant.
Sí. Bé, quina impressió té vostè? Creu, d'una banda, que hi haurà eleccions a Espanya, com alguns analistes donen com a gairebé segur?
No ho sé dir, perquè després de l'experiència d'aquí també és difícil. Segurament la circumstància és diferent i és possible que es vagi a eleccions, però per què no es fer un govern alternatiu, no? Em sembla que també s'apuntava el fet de
sí.
Que el PSOE pugui liderar un govern alternatiu amb altres forces polítiques per fer front a un govern del PP que... Jo crec que bàsicament ha sigut poc dialogant i amb poca sensibilitat social, no? Per tant, a partir d'aquí, qualsevol proposta que pugui superar aquesta circumstància...
Vostè la veu viable? Cal l'entesa amb Podem, sobretot, i bueno, algunes abstencions o vots favorables d'altres partits.
En la perspectiva de generar unes dinàmiques diferents que vagin realment orientades al bé comú, a mi em sembla que està en la responsabilitat d'aquests partits que tenen una orientació més social, no? I segurament...
Mm-hmm. Potser veu més probable vostè aquesta opció alternativa que no pas que el PSOE cedeixi, finalment,
jo
aquest no inamovible.
Si el PSOE cedeix, es posarà en una situació de cara a properes eleccions una mica complexa.
No? Potser no ho té fàcil, faci el que faci, no?
Sí, també. No, evidentment, prendre decisions sempre és que no moure's és el més fàcil.
Allò pitjor de la decisió és com li expliques a la gent.
Clar.
El papa Francesc,
a dintre del mateix partit, eh?
El papa Francesc diu, salvant les diferències, que val més estar ferits que no pas no moure'ns.
Sí, a dintre del mateix partit socialista hi ha gent que segurament optaria més per un... per un pacte amb el PSOE, en base a aquesta espanyolitat i a la defensa de la nació espanyola tan... tan posada davant de tot.
Tan exaltada ara en aquests moments. Bé, avui amb Joaquim Sabater, amb Ramon de Veciana i amb també amb Joan Pallarès parlem avui a la tertúlia on bé, hem conegut, i ho hem comentat al principi, una decisió important del govern català de Carles Puigdemont, l'increment d'un 1% al sou del personal del sector públic. Sembla que aquest govern es mou i pren decisions que eren, d'altra banda, molt necessàries.
Jo no dic que el sector de funcionaris sigui un sector privilegiat, no ho és en absolut, però és que, a més, han sigut els que els ha tocat pagar més car la crisi. Vull dir, això, els autònoms i els funcionaris, bueno, a nivell...
És la dir... gent que ha quedat al carrer, eh?
O sigui, bueno, gent... Aquests pitjor encara, sí.
Sí, sí, a veure, per descomptat.
Els funcionaris ho han pagat car, però han mantingut el lloc de treball.
Han mantingut el lloc de treball.
I això, en aquests anys, jo crec que és un element clau a valorar. És evident que no han estat tractats justament,
diguéssim.
Bueno, però, en tot cas, si cobraven de l'erari públic i entenem els funcionaris com aquells que presten el servei, també un servei al comú, jo crec que també ha estat aquest, no? Que si tornem a anar a una situació com a mínim d'estabilitat econòmica, s'haurà de reconèixer això. I, per tant, no, jo comparteixo també. Però no podem oblidar que hi ha hagut gent que ho ha passat i ho passa malament. Sí, no oblidem tampoc l'informe que ha fet Intermón ahir o abans d'ahir, on diu que aquesta gran crescuda econòmica se l'estan quedant 10 o 12.
Sí, efectivament.
I això és fruit de les polítiques econòmiques que algú ha posat sobre la taula.
Sí, aquestes estadístiques són molt, molt reveladores, no?
I frapants.
D'uns no? Pocs que tenen la riquesa del, no sé si era el 80% de la població.
No tinc les dades aquí, cas, no m'ho he llegit.
Un 30, és a dir,
però en tot cas, clar, ja es pot anar dient, les xifres més econòmiques, que l'economia creix a favor de molt pocs. I això és gràcies a decisions preses en els fòrums econòmics, en els governs, etc, que no es fan polítiques... que vagin a l'equitat, a la redistribució, etc.
És que a mi m'haurien d'explicar potser el senyor Mario Draghi o la senyora Cristina Lagarde, o qui els ha votat, perquè és que potser hauríem de començar per aquí. És a dir, que resulta que ja ens omplim la boca parlant de democràcia, però aquests grans càrrecs mundials no els vota ningú. Potser que ens comencem a plantejar quins són els nostres representants que decideixen per coses que no tenen recanvi.
Sí, total.
Senyor de Veciana. Jo crec que molt consens en alguns temes, avui.
No, qualsevol que conegui un funcionari sap perfectament la pèrdua de poder adquisitiu que ha tingut els funcionaris, i quan un funcionari no són grans sous, moltes vegades, són sous bastant minsos, i no venen de les retallades, aquesta pèrdua de poder adquisitiu, sinó que ve de molt abans, que han anat perdent progressivament poder adquisitiu. I es produeixen a fenòmens, no amb el funcionariat, bueno, tots sabem de gent que no ha perdut el lloc de treball, però són treballadors prou pobres. És a dir, que arriben, porten a casa un sou, però amb allò no arriben per mantenir la família i estan en una situació de pobresa. Un 1% no es partirà coets, però crec que és una bona notícia, també que reconegui que el sector públic i el funcionariat, doncs que són infermeres, són metges, són bombers, són policies,
mestres,
estan fent un esforç... no només amb el seu sou, sinó treballant en condicions molt difícils, perquè també no només és l'obligació d'anar a treballar per un sou, sinó en quines condicions estàs treballant. I hi ha gent que està treballant en condicions molt, molt precàries, amb molt poca ajuda per part de l'administració. Per tant, jo crec que aquesta pujada és un acte de justícia. I també coincidir que la falta de democràcia de la presa de decisions econòmiques d'aquest fòrum de Bilderberg, és a dir, de quants llocs es prenen decisions macroeconòmiques o que afecten el dia a dia a la gent del carrer, i no han estat escollits per ningú, prenen decisions doncs, amb molt poques persones, i amb això sí que té difícil solució si realment no es fa un salt de democratització d'ens i d'obligar transparència en quant a les decisions preses.
Jo crec que aquí val la pena escoltar el Sant Pare, no?, quan parla d'aquest tema d'equitat. Jo crec que val molt la pena, perquè hi ha intervencions seves que orienten molt la gran injustícia de la redistribució dels recursos econòmics, és a dir, que al final... I ja no parlant de l'Àfrica, que evidentment, sinó parlant d'aquestes situacions, és a dir, quan llegeix això, que hi ha 30 persones que tenen el mateix que el 80% de la població d'un país, frapa molt, no? Perquè
sí, sí.
Aleshores...
Si això no és redistribució, això és acaparació.
Clar, aleshores, realment, els mecanismes de redistribució més enllà de que hi hagi, de que el sistema impositiu s'ha de complir, que s'ha de lluitar contra el frau fiscal, però aquí hi ha un element clar de gravar les grans fortunes, de gravar aquests macro, les SICAPs, no? Per exemple, jo crec que les SICAPs és un tema que, si no s'hi posa ningú sembla que hi hagi de... Em sembla que això, tot això és...
Sí, sí, estem en un moment...
Bastant paradoxal, no?
Sí, un moment en què cal redefinir moltes coses, el mateix papa...
Més enllà d'ideologies, eh?
Sí, sí, i tant. El papa no pretén ser una veu ideològica, com ell mateix diu, però sí que recorda que el sistema econòmic mata, ho diu clarament en aquest document programàtic, la joia de l'Evangeli. El sistema econòmic cal redissenyar-lo perquè és injust en si mateix. Per tant, ja no és només que hi hagi injustícies ocasionals, sinó que hi ha un sistema que falla per tot arreu.
I durant molt temps ens ha fet creure que, bueno, que l'altre cantó del taló d'acer, pues allò era terrible, que era dalt, i ara resulta que veiem que realment les contradiccions, les mateixes contradiccions que tenia l'estalinisme, quant a la producció i en quant al treball, els tenim aquí en aquests moments a la nostra societat.
Sí,
sí. Sí, la globalització, a més, té la virtut de que allò que abans costava molt, aquest tipus de notícies costava molt que arribessin a la gent, les tenim en temps real. És a dir, sabem a cada lloc que està ocorrent de les injustícies, de la fam, diguéssim, de la malnutrició, quants llocs s'estan morint. Doncs et diuen que cada minut mor un nen o mor tantes persones per problemes de distribució, riquesa. És a dir, aquí al final tenim clar que l'important és créixer, però, com dèieu, el més important és com es distribueix la riquesa.
Però la Xina, per exemple, ens ha trobat que avui s'han alarmat molt. Una de les notícies que corre el dia d'avui és l'alarma aquesta, que per primera vegada no creixen allò amb dues xifres, ja creixen només amb una xifra. Llavors estan alarmadíssims, es veu que estan fent un canvi de paradigma total, vull dir que això s'ha dissenyat molt malament. Suposo que també allà acabaran afusellant-ne 3 o 4, que també aquella gent són molt aficionats, no? Quan tenen de demanar caps són molt, molt ràpids i molt expeditius, no evidentment dic que justos, i evidentment, doncs, clar, ells estan ara alertats. En canvi, resulta que estan contents perquè no els hi ha, el consum no els hi ha baixat. És a dir, malgrat tota la recessió aquesta que hi ha hagut, la baixada del creixement, el consum s'ha sostingut, i això almenys els hi permet, però se'n donen compte que hi ha excedents de producció, que estan basant-se en un sistema de mà d'obra doncs, molt barata i que no és l'estàndard que fixaven, i tenen tota una sèrie de contradiccions que ara l'estan posant damunt de la taula.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector, Joaquim Sabater, i amb l'advocat Ramon de Veciana. Precisament parlant d'economia, les previsions econòmiques internacionals parlen d'un creixement, una revisió a la baixa del creixement de les economies avançades, però una lleugera millora de les expectatives per a Espanya. Concretament, l'FMI augmenta de 2 dècimes la previsió del creixement per aquest any a l'estat espanyol. I a nivell mundial hi ha una petita desacceleració del 0,2% dintre d'un creixement global. Difícil, potser, en pocs minuts comentar amb rigor aquestes dades, però sí que...
I per saber que creixerem dècimes, els diners que deu costar això?
Clar, una perquè dècima són molts diners.
No, els diners que deu costar el savi, mantenir el savi no, el conjunt de savis que fan aquestes previsions, que després si mires les previsions, ara te les apuntes a l'agenda, dius, ara el mes de desembre, mira, m'ho apuntaré el 31 de desembre i miraré aviam si és veritat això de... I no s'assemblen en res, eh? És com les quinieles que feia el meu pare, que no tocava cap, doncs el mateix.
Sí, jo pregunto quin és el cost d'aquest increment de, diguéssim, de productivitat i de creixement econòmic. Quin és el cost? La Unió Europea ha demanat més retalls a l'economia espanyola. Per tant, a vegades dius, un fa de polibó i un altre em sembla que fa de polidolent. Aquest és el polibó que ens explica la part positiva i els altres ens expliquen a quin cost hem de fer. És a dir, això que veníem parlant ara, diguéssim, d'aquí paga el sacrifici d'aquest creixement econòmic, jo crec que tornen a ser les classes populars, les classes treballadores, que mateix poden ser funcionaris que no, i jo crec que al final tornem a ser on estàvem, que és a dir, com volem créixer i quina és la distribució d'aquest creixement.
Clar, estem allà mateix, el que dèiem abans, és a dir, si aquest creixement es redistribueix perfecte, si aquest creixement va a costa de que l'Estat s'aprimi, que és el que sembla que demanen els organismes internacionals, no? de control econòmic, però en canvi es deixa un lliure mercat cada vegada menys menys intervingut, per dir-ho d'alguna manera, segurament que es creixerà un 2,7 o un 2,3 o un 2,5, és igual, però on va a parar aquest creixement? Jo crec que la pregunta que ens hem de fer és aquesta, perquè al final, si hem de tenir millors hospitals, millors escoles, millor servei de policia, millor servei de bomberos, jo ho firmo. El que no sé és si això anirà a més comptes corrents, engreixades amb aquests diners, no? Aquest debat sobre la necessitat de créixer continuadament, no hi havia qui parla de la necessitat del decreixement.
Alguna vegada Arcadi Oliveres ens ho ha dit aquí, per exemple.
I per tant, a costa de tots, però també perquè molts altres arribin a un determinat nivell de vida. Això és així, i tornem a posar una altra vegada els països del sud, els països en vies de desenvolupament, la Xina. La Xina està creixent també a un cost molt important, no? És a dir, quins sous paguen... No,
i cost mediambiental, cost de desigualtats entre ells. Veus xinesos molt rics, ara per aquí a Barcelona corre un que vol jugar a futbol i tot, bueno, almenys president de futbol, sí. Vull dir que gent molt rica, que no saps ben bé de on li han vingut els milions, perquè dius, jo no comprenc, amb una economia, jo és que si haguessin dit que a Rússia hi havia milionaris, la Unió Soviètica de llavors hi havia milionaris, que sí que m'estaven enganyant. I ara resulta que Xina és un país comunista amb milionaris. Això és que m'ho han d'explicar. És a dir, suposo que el Marx hauria d'estar contentíssim, perquè diu, bueno, ara ja, fixa't bé, el meu sistema, diguéssim, la meva doctrina, ha arribat a fer milionaris. El marxisme deu ser, autènticament, bé, una bondat enorme, perquè, esclar, si produeix milionaris...
Sí, però precisament el Marx no plantejava que hi hagués milionaris,
no, esclar, sinó
que hi
hagués més igualtat. Així, però bé, escolti, algun efecte tenia de tenir, no? És a dir...
Sí, sí.
Sí, curiosament, en països on el respecte als drets humans és...
Sí, nul.
Exacte. Sí, a la Xina, des d'aquí ja ens sumem a totes les denúncies, començant per denúncies pel segrest a una part de l'Església Catòlica, que
exacte.
Això s'ha de dir també.
Cas, ni drets laborals, ni drets, no?
Sí, amb aquests reportatges que expliquen com funciona una fàbrica a Xina, no? És el més semblant a un camp de concentració, no? amb el qual estan gairebé obligats a treballar, no dic 24 hores al dia, però gairebé no poden sortir, en sèrie. Està clar que es pot créixer, però si el cost és aquest, està clar que no el volem per nosaltres, se'l poden quedar.
I almenys aquests països encara veus de que, bé, en certa manera... Aviam, no tenen la redistribució, hi ha molt rics també, però bé, hi ha un estat realment fort, però a vegades veus altres països amb l'explotació infantil, amb Llatinoamèrica, l'extrem asiàtic, que són països que autènticament fins i tot de misèria absoluta, que ara veus una gran ciutat xinesa i dius, bueno, si tenen pol·lució és perquè deuen tindre cotxes. Bé, els altres és que aquells estan treballant en unes fàbriques que treballen 3.000 persones en un edifici i a sobre se'ls hi ensorra, i bé, resulta que ells no tenen... És del país, quan surten de la fàbrica, encara potser és pitjor el món fora de la fàbrica que dintre la fàbrica. Sí.
Bé, doncs no arreglarem el món, però sí que hem explorat una mica el que són els grans problemes de la situació econòmica, i aquí, Catalunya i el conjunt d'Espanya, seguim patint la crisi, tot i que hem sortit ja pel que fa a les xifres macroeconòmiques, però el gran problema, ara comentava el senyor de Baciana, la Unió Europea exigeix retallades, i amb quina targeta de presentació el nou futur govern, tant si és de Pedro Sánchez com si és de Rajoy, o d'una tercera via, no sé si dir-ho així, es presenta davant dels ciutadans.
Jo discrepo del que hem sortit de la crisi, i de debò, jo quan surto de casa, no sé, 150 metres tinc el banc de... Bueno, la distribució del banc d'aliments. I, home, jo normalment, el moment que estan reparteixen tres vegades per setmana, i jo trobo 300 persones, 200 persones, i es procura estalviar al màxim les cues. És a dir, gestionar que la gent no tingui de fer gaire cua, però per trobar-te 200 persones a la cua, és d'una cua d'uns 100 i pico, 100 i escaig metres, bé, això és bastant habitual.
Certament,
això vol dir alguna cosa.
I
escolti, i són gent, la veus i dius, home, és que no, ni ètnicament, ni... No, són del col·lectiu més normal i corrent. Gent que surt amb el carretó i agafa l'autobús, perquè, esclar, amb el carretó, amb dos carretons surten tan carregats que han d'agafar l'autobús, perquè igual estan a tres o quatre parades. Bé, doncs, tenen d'anar-hi. I és aquí. Per tant, la crisi jo crec que no s'ha acabat.
Les xifres de l'atur ho diuen així, és a dir, tenim un atur per sobre del 20%, i que és més del doble de qualsevol altre país europeu. Aquest és el quid de la qüestió. És a dir, si parlem de creixement, però no parlem de disminució de l'atur, que és la millor manera de redistribuir la riquesa, que és que la gent tingui feina i que es pugui guanyar la vida, i no només hi ha els treballadors que l'han perdut, sinó la gent que s'incorpora al món del treball. Jo penso quan joves es consideren estafats perquè els han explicat que els estudis era la millor opció per tenir feina i ara tenen estudis però no tenen feina. Per tant, jo crec que és el gran tema, diguéssim, del creixement econòmic a Espanya, és parlar de l'atur.
Mm-hmm. Evidentment. Sí, sí. No... Tornem... Estem donant voltes sobre el mateix des de diferents perspectives, no? El replantejament d'una economia més al servei de les persones, aquesta és l'única cosa que em sembla que podem aspirar.
Com a gran prioritat. Gràcies, Joaquim Sabater, Joan Pallarès i Ramon de Veciana. Fins la propera. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Són les 8 del vespre.